Però arribam així a les 5:30 i bé, com sabeu, ja m'ha anunciat fa una estoneta, avui toca un programa més de Lletraferits amb Marina Llompart, un programa que mos agrada molt, també del que aprenem moltíssim. I bé, no li vull llevar més temps, la presentam, està ja a l'altre costat del telèfon. Molt bones tardes, Marina.
Hola, què tal?
Molt bé, tu què tal? Un divendres més.
Exacte, molt contenta d'estar aquí.
Nosaltres contents de tenir-te perquè bé, avui ja hem publicat a xarxes socials que xerrarem de diferents llibres, en concret de 4 llibres. Per tant, ens agradaria també que ens expliquessis una miqueta com has fet la selecció d'avui.
Sí, bàsicament la selecció d'avui és el resultat de les compres i, de, i dels regals també de, del dia de Sant Jordi.
Mm-hmm. Molt bé, o sigui que seran recomanacions que tu mateixa t'ha fet ganes, no?, comprar o que te regalessin, sí. que encara no has llegit, imagino, no t'ha donat temps de llegir-ho tot, però sí, amb ganes també de fer-mos-ho arribar i de recomanar aquests 4 llibres. Per quin te fa ganes que comencem?
Si vols, podem començar per la marxa Radetzky, si vols.
Mm-hmm. Beníssim. Explica'm-nos una miqueta aquell llibre, te l'han regalat, l'has comprat tu?
Que me l'han regalat, però tampoc no té molt de mèrit, perquè l'havia demanat, ja havia fet totes les indirectes possibles.
No varen haver d'investigar molt, idò.
Exacte. Era en cert segur. No, bàsicament, La marxa Radetzky és un llibre que no té res de nou, però sí que té de nou que el puguem llegir ja en català i va ser l'oportunitat perfecta per fer-me amb aquest llibre que duia molt de temps volent llegir. I és que bàsicament, bé, aquí la gent que ho escolto sap que som una gran aficionada a llegir clàssic, però a més, i crec que va un poc contra el que transmet normalment, m'encanta la literatura bèl·lica. Les mm-hmm. guerres a la literatura m'encanten i La marxa Radetzky de Joseph Roth és un d'aquests llibres que perquè li agradi la novel·la històrica i la literatura bèl·lica crec que és una lectura obligatòria, no? És una novel·la austríaca de l'any 1932 i bàsicament el que fa és explicar el declivi i la caiguda final de l'imperi austro-húngar a través de la història d'una família, no? Mm-hmm. Acostumen a fer molt d'autors d'explicar la gran història a partir de la història individual i és això, som 3 generacions d'una mateixa família, que és la família Trotta, i comença amb la batalla de Solferino a l'any 1859, en el qual l'emperador de l'imperi austro-húngar està a punt de morir i la primera generació dels Trotta és un tinent la salva, no?, quan està a punt de morir i per tant es condecora com a baró. I després veus les 2 generacions posteriors, la del fill i la del net, que viuen amb aquesta ombra d'aquest predí que va fer aquestes grans gestes, tot i que sabem aviat que no va ser tal aquest acte d'heroisme, uh-huh. no?, que sinó que per fomentar aquest patriotisme de l'imperi austro-húngar s'ha romantitzat un poc el que va fer aquest senyor. I res, i anant veient aquesta vida d'aquesta família en què cada generació, diguéssim, cau una miqueta més baix que l'anterior i en el final és per recrear aquesta caiguda de l'imperi austro-húngar.
Clar, és que jo també he llegit, Marina, que es considera en segons quines ocasions com la millor novel·la política que s'ha escrit mai.
Sí, clar, és que promet. No me digueu sí, que no sí. promet.
Sí, sí, només llegint això ja fa ganes de saber més, no? Llegir-ho per veure totes les curiositats i tots els detalls, no?, d'aquesta història.
Exacte, i jo crec que això que ja era hora, hi havia moltes edicions en castellà i de tots els preus, però ara justament l'editorial L'Avenç va treure una traducció d'en Jaume Creus en català i vaig dir, és l'oportunitat perfecta per fer-ho, perquè ja acostuma a passar a la gent que privilegiam llegir en català quan hi ha edició catalana, que a vegades amb un clàssic mos costa trobar, i jo me passa que molt de clàssics clar, ja estan en català. En el seu dia, quan me les vaig comprar, només estaven en castellà. Així que, clar, mira, aquest va ser l'oportunitat perfecta.
Clar, és vera, això és un tema que hi ha moltes obres o històries que encara no estan traduïdes en el català, no? I a vegades també un s'estima més esperar una miqueta perquè tard o d'hora les trauran, no?
Exacte, jo espero que sí. A més, en aquest sentit s'està fent molta, molta feina.
Exacte. Alguna cosa també que vulguis comentar d'aquest primer llibre, no? D'aquesta adquisició de Sant Jordi?
Bé, no, simplement dir la gràcia del títol, no? Que faci referència a aquesta marxa Radetzky, a la cançó que va compondre en Johann Strauss, és més que res perquè és una música, no una melodia, que se va escoltant, en un llibre és difícil, no? Però que se sent en moments claus de la història d'aquesta família i d'aquí que tingui aquest títol.
Clar, a vegades, però és fruit de la imaginació, no? Si tu ja te posen aquest títol, ja ho relaciones amb la cançó, si la coneixes, i si no, per si algú no la coneix i se compra un llibre, la pot també cercar i escoltar i també t'entra una miqueta més, no? Te fa entrar dins aquest món més històric.
Exacte, exacte.
Molt bé, idò, bé, primera recomanació, aquest primer llibre, continuem amb un altre. Em dic que avui són quatre,
Sí, exacte. Pues mira, si vols poden seguir, no sé, per exemple, per Niadela, que és el que tinc ara a les mans.
Beníssim.
És mon anam a un gènere molt diferent, perquè aquí tenim una història, diríem, més unes memòries que una altra cosa, i sobretot amb molta influència del nature writing, que ara direm el que és. Però Niadela, de fet, serà com una de les recomanacions més mainstream d'aquí, perquè ja surt. O sigui, és un dels llibres més venuts en castellà, aquest Sant Jordi. Però explica la història de na Beatriz Montañez, que per qui no la recordi, era o és periodista i molt coneguda per la seva tasca com a presentadora de l'Intermedio, a la Sexta. Ella va guanyar molt de premis per aquesta feina, va guanyar un premi Ondas en un millor programa d'actualitat, un premi Micròfon d'Or, o sigui, va guanyar molts premis per aquesta feina, i bé, a resultes d'una experiència, ha escrit aquest llibre, ella quan va guanyar tots aquests premis i se va tornar molt mediàtica, se va plantejar de, molt bé, he aconseguit arribar allà on volia arribar, aparentment tots els somnis que jo tenia s'han complert, no? Com a tots professionals, el que volem és que, no sé, que se mos reconegui la nostra feina, de ser millors en allò que feim, i ella se n'adona en aquell moment de, val, molt bé, m'ha passat tot això, aparentment des de fora duc una vida exitosa i hauria de ser feliç, però no és així, aquí qualque cosa falla, i se li cruzen els cables i decideix anar-se'n a viure en una casa enmig de la nada, perquè en realitat no hi viu cap altra persona en quilòmetres a la rodona, i d'aquesta experiència de viure en aquesta casa, que la casa se unia a Adela precisament, va escrivint un diari, i 5 anys després d'aquesta anada en aquesta casa, dels 5 anys vivint allà, s'ha publicat ara a Errata Natura, que és una editorial castellana que ja fa molt de llibres sobre natura o novel·les que tinguin la natura com a eix vertebrador. Ha publicat aquest llibre, que per això deia que té molt de nature writing, com el Walden del Turó, no? Aquest tipus de llibres d'una persona que torna a les arrels de la naturalesa, perquè de qualsevol manera la civilització mos aliena de tot aquest món natural, i bàsicament és això, ella tota sola enmig del no-res i de com tornen els ritmes propis de la naturalesa i no en aquest viure a tope en societat, i com se va adaptant, diríem, al medi.
Clar, és un llibre que molta gent segur que en qualque moment s'haurà sentit identificada o identificat amb Beatriz Montañez, perquè a vegades pareix que lluitam molt per una cosa i quan l'aconseguim no acabam d'estar plens, no? Dius, no és la sensació que me pensava que tindria. I després ho fet de anar-te'n a la naturalesa, quantes persones no se'n van d'excursió, se'n van tots sols a passejar o no, a per desconnectar. O sigui que jo crec que en el final és un llibre on, com he dit, moltíssima gent se pot sentir identificada més o menys, no? Però que en qualque moment de la vida te pot passar això i sense adonar-te'n compte, no? Que a vegades és la pitjor, no ets conscient de que està passant això.
Sí, jo crec que l'han tret en un moment en què tots més o manco, bé, supos que depèn d'on visquis, però que hem passat tot l'any de pandèmia a la ciutat,
sí.
Ostres, te fa replantejar-te moltes coses de la manera com vols viure, aquí està tot preparat això per dur una vida molt caòtica, la mínima que m'on s'atura. Tu penses, jo no vull estar aquí, no vull estar en un pis minúscul sense sortir de l'exterior. No sé, que la ciutat deixa d'oferir-te tota aquesta oferta d'entreteniment que és per el que se caracteritza en la ciutat i només ho veus com un entorn superhostil cap a les persones, no?
Exacte. Ara que xerraves de confinament, imagina que m'hauràs dit, jo no havia tingut l'oportunitat d'estar en directe amb tu. Vares passar la pandèmia a Barcelona, tu?
Sí.
Sí,
sí, vaig dubtar moltíssim de si agafar el primer cap de setmana se te passen tot de coses per un cap,
sí.
De si agafar avió i venir aquí, però mira, visc amb la meva parella, no podia venir, i va ser com, també, clar, no sabíem en què mos havíem d'atendre, jo tenia una feina i era com, bé, me quedaré aquí, clar, ningú s'esperava, almenys jo no m'esperava que fos per tant de temps.
En teoria eren 15 dies, no?
Exacte, però va ser interessant.
I imagino que els llibres van ser gran amics, no?, durant aquesta època.
Molt. De fet, això ja ho he dit unes quantes vegades i queda malament dir-ho, però la pandèmia ha estat la campanya de promoció de la lectura més brutal que ha hagut. Ha estat, per la gent del món del llibre, un any que mos podria enfonsar a tots, a les petites editorials, a les petites llibreries. Vàrem fer un 75% de la facturació d'un any normal, precisament perquè la gent, a més de que se va volcar molt a ajudar, la gent va combatre aquesta excusa que mos posam de no llegir perquè no ten temps, no? I la gent se va posar, la gent que ja llegia va començar a llegir més i la gent que no llegia va començar a recórrer els llibres una altra vegada.
Clar que sí, això era l'excusa, com tu bé dius. No, és que tenc un llibre damunt la tauleta de vespre, però és que no tenc temps perquè estic molt cansat, faig moltes coses en un dia i no me dóna temps. Ara no hi havia excuses, la gent va treure... Bé, tenia molt de temps, no? I també van a canviar molt. No, va veure, no?, lo important també que és poder tenir un llibre a mà, poder llegir, poder desconnectar i poder viure històries a través d'un llibres.
Exacte, vàrem fer durant el confinament les coses que sempre mos queixen que no tenim temps per fer, no? Exercici i llegir.
Exacte.
Sempre són les dues grans excuses, així que la pandèmia ho va combatre.
Ben vera. Tota la raó. Bé, de recomanació, la segona recomanació aquesta, n'hi ha d'Ela, on, com dèiem, molta gent potser sí que se podrà sentir representat o haurà pogut compartir segons quines vivències de Beatriz Montáñez. Si vols, passam a una altra, a la tercera recomanació, en un tercer llibre.
Perfecte. La tercera recomanació és Alguien camina sobre tu tumba, de Ana Mariana Enríquez, que el títol ja és molt, molt suggeridor. Però Ana Mariana Enríquez és una autora argentina, crec que de les més interessants ara que hi ha a dins un mapa de la literatura en castellà. I bàsicament adquirir molta rellevància, a més de perquè escriu molt bé per un gènere, que ell escriu que és un gènere de terror, però un terror més tirant en un... No un terror Stephen King, sinó un terror més gòtic, un terror més psicològic. I bé, bàsicament, ella té dos llibres que ja eren molt coneguts, que eren Les coses que perdimos en el fuego i després Nuestra parte de la noche, que tal vegada és més conegut perquè l'any 2019 va ser Premi Herralde de novel·la, que és un premi molt important. I bé, bàsicament ara ha escrit un llibre que és bastant curiós i vaig estar molt contenta que me regalessin. Aquest no me l'esperava, però...
Ai, l'anterior, Marina, l'anterior no ho han dit. L'anterior, Niadela, te'l vas comprar, te'l van regalar?
No, me'l van regalar. Aquest any m'he intentat portar bé.
Ah,
que
molt
també
bé, molt
me'l
bé.
Van regalar.
I doncs ja, de 3 de 4 recomanacions de moment són regals, eh? O sigui que beníssim, ara està molt bona l'ota.
És que en realitat és el que passa a la gent que mos hi dediquem, que compram tant de llibres mensualment, és que realment massa llibres, mos deixem bona part del sou en llibres, que al final era com el dia de Sant Jordi, a més de que estava fent feina, era com, va, intenta controlar-te, per favor. Però sí, aquest tercer llibre em va enregar, no me l'esperava, però sí que van encertar de ple, perquè és un llibre de la Maria Enríquez, però que és el gènere de literatura de viatges, però en comptes de ser una literatura de viatges, diríem més convencional, que és un viatge a un lloc concret, ella en aquell llibre el que fa és explicar els seus viatges a cementeris del món.
És a dir, recorre el món veient cementeris.
Exacte.
Uau.
Perquè llavors podeu fer una idea, no, de l'imaginari d'aquesta autora. I
clar,
res,
però
i
tot
va...
això és real, no? Ella són vivències que ha, és a dir, coses que ha fet i que ha trepitjat amb els seus propis peus, no és que s'ho imagini.
No, no, exacte. De fet, en el final del llibre hi ha una llista que m'ha aparegut molt curiosa. Ella això fa un petit conte de cada cementeri, te diu el títol del conte i on està ubicat aquest cementeri, però en el final té un epíleg que ha escrit la pròpia autora, que diu «Los cementerios que quiero ver antes de morir». I diu això, uns quants cementeris que encara li queden per veure i que ella vol visitar.
A lo millor treu una segona part, qui sap, eh? Si els, si els havia visita i viatge, potser tinguem segona part. Uau, tens més informació d'aquest llibre? Conta'm-nos alguna coseta més o encara no l'has llegit?
Encara no l'he llegit, però mira, me fa moltes ganes perquè la veritat és que és un tema que també m'interessa bastant. Bueno, tot aquest tema de l'ambientació de literatura de terror m'agrada. I sí que acostum anar a cementeris quan vaig de viatge, sobretot si hi ha grans escriptors enterrats, no? en cementeris concrets, però té molta curiositat perquè, a més, no sé si m'hauria d'entrar a la narrativa de la Mariana Enríquez per un altre lloc, però els dos altres llibres encara no els he llegit i mira, m'estrenaré amb aquell llibre un poc particular seu.
O sigui que no has llegit tu res encara de Mariana Enríquez?
No. No he llegit res encara.
Idò, començaràs amb un plat fort, per això?
Sí.
Xerraves de que t'agrada aquest tipus de llibre. Tens un gènere que t'estiri més que un altre? De fet, sabem que sempre hi ha excepcions, no? Però, en general, tot sempre mos estira més un tipus de llibre en concret. En el teu cas és així? En tens algun que t'agradi més?
Sí. Bé, jo me solen agradar... dins la literatura més realista, conflictes familiars, després m'agrada molt la literatura d'adulteri del segle XIX, trob que és explorar un tema bastant interessant, i això, la novel·la històrica en els clàssics.
Sí. Molt bé, i aquestes, ho dic perquè si qualcú ho està escoltant i t'ha de fer qualque dia un regal, doncs ja,
exacte,
ja ho sap,
ja ho
no?
Té.
Ja ho té per mà. Molt bé, d'això la tercera recomanació, veiem que hi ha molta varietat, eh? Són
sí.
Diferents.
Sí, això està bé, això està bé.
Idò, si t'apareix, acabam amb la darrera, amb el darrer llibre que has adquirit per aquest Sant Jordi.
Sí, aquest sí que me'l vaig comprar jo. Mira, aquest
molt
sí
bé.
Que ho he de reconèixer. Aquest és un llibre d'un autor mallorquí, en Sebastià Portell, que és un al·lot bastant jove de Set Salines, que de fet crec que viu a Barcelona, que se diu Les nenes que llegien al lavabo. En Sebastià Portell ja té altres novel·les com Ariel i els cossos, que és la darrera que va escriure, el dia que va morir de Big Bowie, ha escrit obres de teatre, però ara ha escrit que de fet va guanyar una beca per fer aquest llibre. Ha escrit aquest llibre que està entremig entre la narració i l'assaig, perquè explica vivències pròpies i reflexiona sobre la lectura, però jo sobretot el que m'ha cridat molt l'atenció quan el vàrem presentar és que Escull llibre, se presenta a ell mateix, de fet és la primera frase del llibre amb aquesta frase que diu: quina va ser la darrera vegada que vareu llegir el que realment us venia de gust? I clar, per jo, que m'imagino que a ell també li passa, perquè és una persona que a més d'escriure, escriu columnes, difon la literatura, que quan te dediques a això, tens la sort, per una banda, de que has aconseguit el que tu t'havies proposat sempre, que era poder viure d'un llibre, o que te paguessin per fer allò que més t'agrada, que llegir i xerrar de llibres, però per altra banda, pot t'expliquen el sacrifici que implica fer això, que és que el teu hobby deixa de ser un hobby per ser la teva feina.
Clar. Que en ocasions, encara que disfrutis fent el que fas, perquè llegir i escriure és una passió, no? Però el que deies, a vegades llegeixes una cosa perquè l'has de llegir per la feina o perquè t'has de seguir informant, perquè has de tenir un ventall molt gran d'autors, de llibres, no? En el final, el que tu deies, una gran part del sou se va per invertir-lo en més llibres, en més lectures i en invertir més temps davant d'un llibre, no?
Sí, i en un final, a més, m'ha pillat aquest llibre en un any que tinc moltíssima feina, per la cosa estic agraïda, no me malinterpretis, però sí que va ser molt d'estar xerrant de jo, perquè justament últimament és com no va mai poden recordar de quin va ser el darrer llibre que vaig agafar, no per fer-lo servir per un taller, no per fer-lo servir per recomanar, sinó perquè en aquell moment volia agafar aquell llibre, perquè això fa mesos i mesos que això no passa, però a més que cada vegada que ho he intentat venen coses de la feina, sigui llegir manuscrits per l'editorial o sigui llegir llibres per després poder-los recomanar, que he hagut de deixar aquelles lectures a mitges perquè passa per davant la feina en aquest moment d'oci, clar.
Clar, no és que no passis gust, sinó que no és a lo millor el que tu hauries triat en aquell moment, aquest moment de tranquil·litat de dir, ai mira, ara m'ha de gust llegir això. No hi és, no? Ara mateix no hi ha aquest temps per dedicar-li.
No, i a més que llegeixes d'una manera totalment diferent, perquè jo quan vaig començar la carrera, una de les frases que se me quedarà marcada va ser de les primeres coses que m'ho van dir, era de sereu incapaços de llegir sense un llapis a la mà. I és que això és el que me passa, que intento allunyar-me un llapis, perquè tenir un llapis a la mà significa que no te pots perdre coses importants, que has d'assenyalar coses que després te serviran pues, per fer la ressenya o per defensar un llibre davant la teva jefa, no? Una sèrie de coses que és com quan llegies per play, això te donava igual i ja està, i si trobes un passatge que t'emociona moltíssim pues ja te'l guardaràs, però és això, no només és no tenir temps per llegir el que vols, sinó que fins i tot quan el trobes, la teva lectura ja no és una lectura innocent, sinó que és que estàs mediat perquè te dediques a això.
Clar, i per què en Portell fa aquesta comparació amb nines? Perquè ho títoles les nenes que llegien al lavabo. Com així? Hi ha una explicació en aquest títol? És algo que fa referència en un llibre?
Bé, la veritat és que ell li dedica un llibre a una tal Núria, diu una Núria que llegeix al lavabo. Jo crec que potser ha posat les nenes perquè no quedi tan autobiogràfic d'alguna manera, sinó xerrar d'un col·lectiu, i ell sempre s'ha interessat molt per donar veu en aquests personatges, diríem, que no la tenen, i crec que ha estat molt encertat de no fer servir un masculí genèric, sinó volgudament fer servir un gènere femení, perquè a més sempre ha passat el mateix, sempre seran moltes més dones llegint que homes, això és una evidència.
És una realitat,
Sí, exacte.
Ben vera. Idò, també fa una miqueta aquesta comparació de quan som més petits, no? Que sí, tens uns llibres de l'escola, però en general hi ha més temps, o el que et xerraves, aquesta innocència a l'hora de llegir un llibre, que te fiques dins l'història i simplement llegeixes, no vas més.
Exacte.
Més enllà o apuntant, o això serà important o no. Simplement te deixes endur i disfrutes. Això és més fàcil quan tens petit que quan ets més gran.
Totalment, totalment. Tot això ja de la infància o de l'adolescència, a l'edat adulta ja hi ha un biaix brutal en la manera com llegeixen, no tornes a llegir de manera tan visceral mai. Però a més, sí, a més s'acumula, no? Com en el cas d'en Sebastià Portell, que te dediques a això, clar, el canvi és brutal. I jo que me dedico a editar llibres per nens i joves, quan els veus un club de lectura xerrant de llibres que te fa una enveja que l'hagin pogut llegir amb aquells ulls que dius,
Ja
clar.
m'agradaria jo poder tornar a
Exacte.
veure-ho així.
Exacte.
Marina, no sé si vols afegir alguna cosa més relacionada amb els llibres d'avui.
No, crec que no. Crec que més o menys tot el que podia saber dels llibres a priori, que era, tenia una idea ja. Ho he dit i si de cas quan els hagi llegit ja faré una ressenya aquí amb més profunditat.
Esperem que sigui així, jo ja ho he dit, jo m'han fet ganes, m'han
Que
fet
bé.
ganes, o sigui que esperem que els nostres oients també, i l'ho dit, no sé si a vegades ho deis o no, però que aquí aquestes recomanacions la Marina les fa perquè vosaltres, si vos fa ganes, compreu aquells llibres i els disfruteu, i després, si els llegiu, també mos podeu telefonar i compartir amb nosaltres la vostra opinió sobre aquest llibre, que això mos farà molt feliç. Marina Llompart, moltíssimes gràcies per un divendres més fent-nos aquestes recomanacions de llibre i l'ho dit, encara que aquestes siguin adquisicions de fa molt poquet, esperam que quan t'hagis llegit tots aquests llibres mos contis una miqueta més almenys si són tan bons com pareixen a priori.
Perfecte. Que
Moltes
vagi molt bé.
gràcies. Adeu.
Adéu.